Després d'un cap de setmana de 4 dies per a alguns, no per tothom, comença una setmana laborable de 3 dies que ens durà, doncs, a un nou cap de setmana. Per tant, avui ens tornem a posar en marxa i tornen els informatius a aquesta casa. Una setmana que serà molt especial per a aquesta casa, per Ràdio Trinitat Vella. Avui us volem parlar d'un nou programa, ja que, tot i els dies de festa, doncs aquesta casa no s'ha aturat i amb la nova temporada comencen nous espais. Parlem de divendres. Us en recordeu que la temporada passada, abans d'aquest programa, al Tot un Poble, hi havia el magazín del Josep Cuscó al Mirador. Doncs aquest any ja no s'emetrà i pren el relleu un nou magazín amb més ambició si cal, un programa que es dirà L'Espiral i que el presentarà l'Eduard Buil. El que vol és trencar en tots els esquemes que fins ara s'han donat en aquesta emissora. Serà un nou magazín en què hi trobareu de tot i en què també es parlarà dels nostres barris, tot i que tindrà més seccions, més entrevistes, més informació i més diversió. Això és el que volem que en gaudiu vosaltres. L'Espiral serà un gran magazín amb molta gent al darrere i en el que volem que vosaltres també hi participeu. Vosaltres heu de fer l'Espiral, cada divendres i diumenge de 10 del matí a 12 del migdia. Sense vosaltres, doncs, aquest programa no tindrà cap mena de sentit. I atenció, perquè després hi anirem nosaltres, és a dir, que no us podeu desenganxar de la ràdio. Comencem d'aquesta manera una nova edició d'aquest programa. Des del 91.6 de la FM, això és Tot un Poble, i us parla i acompanya en Jordi García.
Passeja't cada tarda per Tot un Poble, amb Jordi García.
Doncs, com ja sabeu, Tot un Poble és el magazín informatiu d'aquesta casa, un programa que s'emet cada dia de dilluns a divendres a les 12 del migdia i a les 4 de la tarda. Per tant, bona tarda, benvinguts, coneguem quins són els titulars a dia d'avui. Doncs uns titulars que ens porten a parlar en primer lloc d'un turisme variat que ha complicat avui la circulació a les rondes.
Això mateix, Jordi, la varia d'un turisme a la C58 a l'alçada de Torre Baró ha complicat aquest matí la circulació de sortida a les rondes de la ciutat. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit, la més perjudicada ha estat la ronda de Dalt, encara que la ronda litoral també ha presentat una forta intensitat de trànsit amb 7 quilòmetres de retenció.
I convivència complicada amb les obres de la plaça d'Orfila.
Doncs sí, la rehabilitació de la plaça d'Orfila estarà enllestida per a la campanya de Nadal, una actuació que afavorirà l'activitat comercial i veïnal del nucli antic de Sant Andreu. De moment, però, els veïns i els comerciants només pateixen les conseqüències negatives de les obres, com són els sorolls, la pols i les pèrdues econòmiques.
I també parlarem de Nou Barris, aquí al costat. Nou Barris tindrà 1.000 places d'escola bressol.
Doncs sí, el plenari del districte de Nou Barris, a més, amb el vots de tots els grups polítics, un informe favorable a l'emplaçament d'una nova escola bressol municipal al barri de Porta. Se situaria al número 16 de l'Avinguda Rio de Janeiro i seria promoguda pel Consorci d'Educació de Barcelona.
Doncs moltes gràcies, Joanic, per aquesta informació. Nosaltres el que fem ara mateix serà una petita pausa, escoltarem una mica de música, però no marxeu perquè avui és dimecres. I els dimecres, doncs, el que fem aquí, habitualment, és la nostra tertúlia amb els nostres contertulians de sempre. Us els presentarem d'aquí uns minuts. Ara el que fem és una petita pausa per tornar tot seguit.
Thank you.
Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.
Molt bé, doncs, tal com us dèiem, ja tornem a ser aquí novament amb tots vosaltres per acompanyar-vos i per fer avui doncs, la nostra habitual tertúlia, ja que tenim doncs, una gran varietat de temes per tractar. No sé si ens donarà temps a tots, però sí que doncs, intentarem donar-vos tota la informació que ens sigui possible. Parlem ara amb la Maribel Rubio, i que té ja doncs, per presentar els nostres convidats d'aquesta setmana.
Hola, molt bon dia. Els nostres convidats són el Juan José Moro, president de la SEM de Catalunya, Gauden Sastre, veí de Sant Andreu i voluntari social, i el Joan Francesc Albarracín, director i presentador del programa Dosi Recomanada d'aquesta emissora. I la qui us parla, la Maribel Rubio, tècnica d'aquesta casa, Ràdio Trinitat Vella.
Molt bé, doncs quatre persones tenim avui amb nosaltres, com cada setmana, ja això ja comença a ser habitual, després de que comencéssim la setmana passada doncs, amb tota aquesta informació i amb aquests comentaris que ens arriben dels nostres col·laboradors. Per tant, parlem en primer lloc d'aquests 10 detinguts per assaltar avis, és a dir, ancians, i robar-los les cadenes d'or. Doncs els Mossos d'aquí de Sant Andreu han detingut 10 persones d'origen romanès acusats d'haver comès una trentena d'estrabades a persones d'avançada edat per robar-los les cadenes d'or. Entre els detinguts doncs, hi ha dos menors d'edat. Si voleu començar, per on, a veure què ens, el que ens podeu dir al respecte.
És, suposo que és reiterar el que moltes vegades s'ha dit, no? Que, en fi, hi ha molta gent que ve aquí com a immigrant i que per les circumstàncies que sigui doncs es dediquen al que no s'hauria de dedicar ningú, ei, ni immigrants ni autòctons, que és el robatori, el furt i totes aquestes coses. Ara, a partir d'aquí, clar, segons el que dius, et diran que ets racista, etcètera, etcètera. Suposo que la justícia complirà amb el que tot ciutadà espera que faci la justícia, que és justament això, fer justícia.
Doncs moltes gràcies, Francesc. Parlem amb el Gauden. Bon dia.
Bon dia. Jo penso que ara estic pensant en un altre, el mateix delicte, però que té un agravant major, que és el cas de, per exemple, les estrabades a les dones que van amb de la bossa quan van amb una moto. Això és perillosíssim i penso que això s'ha donat aquí, i jo penso que això sí que és un delicte, perquè moltes o algunes d'aquestes estrabades han acabat en la mort de la víctima. I en aquest cas jo penso que havia de ser s'havia de ser contundent, i realment aquesta gent que alguns se'ls han xampat, enviar-los declarar-los com assassins, perquè penso que això és un risc de que aquesta persona tingui una caiguda molt dolenta i amb perill de mort, que gairebé és com si fos un assassinat.
Doncs el que hem de dir és que actuaven en grups de dos o tres persones i habitualment formats per dos adults i un menor d'edat. Juan José Moro.
Bueno, yo creo que es una noticia más de las que por desgracia pues están sucediendo, ¿no? Bueno, no sé cómo solucionar, más vigilancia o... El caso es que, bueno, no me extraña la noticia, porque yo creo que es algo que por desgracia se está volviendo muy, muy de actualidad, ¿no? O sea, que es lo que tenemos.
Molt bé. Doncs passem a una altra informació, aviam si avui acabem comentant-les totes, no ho sé. El tripartit es planta davant Sanitat per les retallades en dependència. Doncs el que diu és que a les complexes relacions entre la Generalitat i el Govern central s'hi acaba d'afegir un altre motiu de discrepància, com és l'aplicació de la Llei de la Dependència, el qual doncs, ens afecta a tots. El tripartit ha decidit no recolzar l'imminent desenvolupament de la norma en vista doncs, de la retallada de més d'un 5% dels diners destinats a les prestacions en els pressupostos de l'Estat per al 2011. Alguna cosa podem dir al respecte, perquè aquí doncs, almenys els quatre que som aquí ens afecta aquest tema, el tema de la dependència, no?
Sí, a veure, jo m'agradaria saber que quan diu que es planta, què vol dir que es planta? Es planta, i el Montilla se'n va a celebrar el dia de la raça. O sigui, sí. Aquesta és la plantada que fa el tripartit, que el president se'n va a fer-li la gara a gara al Zapatero. A veure, el tripartit, no sé, em sembla que és un projecte ja finiquitat i que alguna altra cosa s'haurà de fer, alguna altra cosa, no sé quina. Bueno, jo sé, sí. Jo sé pel meu gust, sé quina, no, el que passa que no la diré, però el projecte tripartit jo crec que està esgotat.
Bueno, el dia 28 de novembre, el mes que ve, hi ha eleccions.
Sortirem de dubtes, no?
Exacte. Doncs el tema de la dependència, Juan José Moro, que tenim alguna cosa a dir al respecte.
A ver, la ley de la dependencia ha sido algo muy
acacareado,
¿no? Sí. Que se ha hecho, y yo siempre digo lo mismo, la primera república en España fracasó. ¿Por qué fracasó? Pues muchas personas decían que falló porque fue la primera. Claro, esto que se ha puesto en marcha es algo que hay que ir limando, hay que ir aprendiendo de los errores, y bueno, no me extraña que llegue la retallada cuando hay esta crisis tan galopante que hay, ¿no? Tripartito, bueno, yo no lo sé, yo siempre digo lo mismo, cuando la ley esta que hay de las autonomías, muchas veces el ciudadano creemos que es importante, bueno, es importante para ellos que exista, porque así siempre no se sabrá nunca quién es el que hace las cosas mal, si es el gobierno central o si es el de aquí, o sea, y aquí siempre estamos con la misma, yo siempre digo, cuando Endesa nos quedamos 3 días sin luz, yo todavía no sé quién tiene la culpa. O cuando las averías del AVE, no sé quién tiene la culpa. Si el PP cuando estaba antes, si Convergencia que era el que estaba antes, si el, o sea, y esto es lo mismo, es más de lo mismo. Yo no sé quién es el culpable, pero lo que está claro es que las personas que necesitan a alguien para que les atienda, pues está claro que se va a quedar con menos ayudas, ¿no? El ciudadano, perdona, no le interesa saber quién es el que recorta ni quién es el que deja de recortar. El ciudadano lo que quiere es que se le atienda.
Sí. Yo pienso exactamente igual. Lo que pasa es que en este caso quizá la ley de la dependencia pues tendría que ser mucho más, o sea, tendría que desarrollar nicho de creación de trabajo, y realmente no se está desarrollando así. Creo que tendría que ser mucho más estricto, en el sentido de que las ayudas que se dan son para que personas tengan que ayudar a las personas discapacitadas, y que eso sea un trabajo, de tal forma que no haya ninguna ayuda directa de recibir dinero. Y en cuanto a los recortes, pues indudablemente que pues como se ha tirado siempre por la parte más baja, pues nos toca recibir lo mismo que nos toca recibir en el sentido de los trabajadores y todo lo demás.
Doncs sí, Francesc, digue'm.
Sí, no, un petit comentari, que a mi m'agradaria que el govern o governs que ens governen, valgui la reiteració, home, fossin seriosos. El que jo trobo que és una presa de pèl és, per exemple, esbombar, publicitar, bueno, d'una manera extraordinària, que hi haurà una llei de dependència, etc, que això està molt bé, perfecte, i que aquesta llei no es doti pressupostàriament. O que es doti a la baixa, però molt a la baixa. Molt a la baixa. És a dir, escolta, això és una presa de pèl, perquè això què fa? Produeix frustració. I la frustració a la ciutadania és un gran mal, crec jo. Perquè una persona que realment necessita que la atenguin, que fa els passos necessaris, que reuneix els requisits que l'administració li demana, perfecte, però aleshores l'administració no compleix. Per què? Justament per això, perquè s'ha publicitat, s'ha creat una expectativa inflada, però molt inflada, i llavors la caixa està mig buida, gairebé a zero. Buida. Home, realment, trobo que això és una presa de pèl, no feta amb mala intenció. Jo no estic aquí jutjant les intencions ni d'en Zapatero, ni del Montilla, ni de ningú. No estic jutjant intencions, però a la pràctica és com una presa de pèl. Sí, és com si li dius al teu fill, mira, si et portes bé, jo què sé, el dissabte anirem a PortAventura. Perfecte, el nano es porta de meravella i el dissabte, ai, pues, qualsevol excusa, home, això crea frustració a la ciutadania i això no es pot tolerar. Per això jo reclamo que els governs siguin seriosos i siguin coherents.
Però, Francesc, això mai passarà perquè succeeix que la demanda social sempre va per davant del que és la implicació normativa i la llei. Llavors, quan es decideixin a fer una llei, la fan malament, perquè però, no la doten, com tu dius, de res.
Clar, però Maribel, ells tenen estadístiques.
Ja, però no
ells,
la fan servir.
Ells saben quants pensionistes hi ha? Oi que saben quantes persones, jo què sé, estan operades del que sigui? Per què ho poden saber?
Sí, ho saben, però el que passa és que fan el que tu dius, esbombar-ho per una qüestió electoral, per una qüestió de benefici per ells, i ho fan de pressa i corrents. Llavors la llei està mal feta, no es pot aplicar correctament, i després les culpes, doncs clar, mai són per ells. És per qui ha d'aplicar la llei i, bueno, reben les diguem, els cops, les persones que estan treballant damunt aquesta llei.
Però és veritat que la frustració és enorme.
Sí.
Clar, perquè una persona que no la necessiti, que aquesta ajuda exterior d'una tercera persona que la tingui, doncs mira, passarà una mica, no? Però la persona que realment necessita, home,
però això passa, et crea una frustració increïble. Sembla que no l'aprenen, perquè increïble. Va passar igualment amb la llei de menors. La llei de menors no és que sigui dolenta, és que no es pot aplicar correctament, perquè no ho van preveir. Això passa també amb la llei de dependència.
Yo creo que la idea política es buena, pero luego lo que ha fallado ha sido la puesta en marcha. O sea, la ley de la dependencia, de la autonomía personal, de la mal llamada ley de la dependencia, en un principio ya salió mal, porque el estudio que se tenía era solamente se consideraban personas a la gente mayor, la gente que iban a necesitar la ley de la dependencia. Y luego se encontraron que había un número importantísimo de personas no mayores pero que tenían una gran discapacidad, y ya la ley empieza con unos recortes, ya empieza, o sea, porque se encuentran con un grupo de personas que es muy muy numeroso, que no estaban contempladas dentro de la ley de la autonomía personal. A eso se le agrega lo de la crisis esta que ha venido, y claro, y no me extraña que vengan estas retalladas, ¿no? Yo por el charcasmo este que tengo muy dentro, más que plantarse, el tripartito, pues podría proponerle al gobierno estatal que, no sé, que empiecen a recortarse otras cosas. Yo no entiendo que una persona tenga que estar, ahora se está hablando de 20 años cotizando para que le quede una pensión, y una persona por ocupar un escaño un año, pues tenga derecho a una pensión para toda su vida. Y así, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que se podía mirar de recortar de otros sitios antes que, ¿no?
Pues, de hecho, la consellera Carme Capdevila, que és d'Acció Social, ha dit que el 5% de retallada es podria compensar amb l'anunci que ja no es pagarà la prestació retroactivament en determinats casos, però amb l'entrada en el sistema del grau 1 de dependents, la sostenibilitat econòmica doncs està més que en entredit, segons el govern de la Generalitat. Gauden, alguna cosa a dir al respecte?
Res que añadir més, o sigui, perquè ja està, no sé, penso que tot l'aspecte ja està totalment aclarit, el tema.
Molt bé, doncs parlem ara dels transports metropolitans, ja que han promès un metro adaptat als discapacitats el 2012. És a dir, ja no és per l'any que ve, sinó pel 2012. Arrencar un compromís polític hauria de ser el més normal del món per als gestors de la cosa pública, no obstant, vaticinar dates en una és una pràctica arriscada, ja que un ha de donar compte dels resultats una vegada superat el termini, i avui doncs poden afegir una altra interessant promesa a seguir: tota la xarxa de metro serà accessible al 2012. En respon el vicepresident executiu de Transports Metropolitans, el senyor Didac Pestaña.
Quan parlen de metro adaptat, suposo que es volen referir a que a totes les estacions hi haurà ascensor.
Això. Sí.
I que hi haurà, però no només ascensor, perquè a part de l'ascensor hi ha d'haver-hi una plataforma que harmonitzi el vagó amb l'andana. Perquè, clar, si no hi ha aquesta... Com hi ha estacions que jo, per exemple, no puc baixar ni pujar del metro perquè hi ha dos pams des de l'andana al vagó. Per tant, a part de l'ascensor, han de posar els corresponents, diríem, guals o plataformes o petites rampes, digueu-li com vulgueu, que igualin l'alçada de l'andana amb el vagó. Això és bàsic, també.
Doncs sí. Ah, capitán.
Hombre, yo veo imposible que en el 2012 toda la línea de metro esté accesible. O sea, lo veo.
Faltan molts ascensors.
Yo, de todas maneras, sí que tengo que decir que de un tiempo hacia acá, bueno, yo hacía que no iba, por poner un ejemplo, a la Plaza Cataluña, pues más de 10 años. ¿Por qué? Bueno, porque no podías ni coger un medio público accesible para personas con una silla eléctrica, ¿no? Yo lo que sí tendré que decir que a mí me haría mucha ilusión de encontrarme a otra persona en silla cuando yo voy en el metro. O sea, quiero decir que cuesta mucho dinero todo el hacer accesible toda la línea o todo lo que, y luego qué poco uso hacemos las personas con una silla eléctrica del metro, ¿no? Yo entiendo, porque yo muchas veces me he encontrado el ascensor estropeado, o incluso quedarte dentro del ascensor, o incluso quedarme en una puerta porque el conductor arrancaba y yo me quedé, como tú bien decías antes, en la silla se te queda, no sube, ¿no? La plataforma no es correcta, ¿no? Pero bueno, yo creo que todos estos incidentes tenemos que incidir ahí para que se los solucione.
Sí, sí.
Y luego también digo, claro, y hay que utilizar el transporte público, porque cuesta mucho dinero y ahora parece que los ascensores y tal, pues están quedando para toda la gente, o sea, para todo el colectivo de personas que utilizan, porque al fin y al cabo es un bien para todos, ¿no? Lo que pasa es que las personas en silla somos los que se nos utiliza como estandarte, ¿no? Pero yo lo veo imposible, pero hay que decir que hay mucho trazado de la línea metropolitana que está bien accesible.
Sí, jo estic completament d'acord. I també voldria afegir, si em permeteu, que, esclar, a vegades els contertulis tenim una mica de la dèria de criticar-ho tot, no? Doncs ara jo voldria aprofitar per donar, per felicitar a TMB, o l'entitat metropolitana del transport, de que pels esforços que està fent, ho reconec, en els darrers anys, perquè ara, per exemple, tots els autobusos són accessibles. Sempre que funcioni la rampa. Aquesta és una altra, no? Però tots els autobusos són accessibles i estan invertint molts diners, perquè això no és una cosa de 4 duros, sinó que són molts diners per accessibilitar, per posar accessibilitat a les boques de metro, a les estacions de metro. Ara, per exemple, a Virrei Amat, a la vora d'on visc jo, doncs ja està licitada, crec, la construcció de l'ascensor, per tant, perfecte. Per tant, felicitats a TMB i a qui calgui per tota aquesta inversió i aquest interès perquè tothom puguem ser ciutadans de primera, que no hi hagin ciutadans de primera i de segona. Ara, el que sí demano, ja que se'm dona l'oportunitat d'estar en els micròfons, és que, sisplau, qui sigui el responsable del bon funcionament de les rampes, doncs que s'hi posin una mica vull dir, el que no pot ser, com a vegades jo mateix m'he trobat que he tingut que esperar fins a 3 autobusos per fer el trajecte, perquè els dos anteriors les rampes no funcionaven. Però vaja, dit tot això, chapó als directius o gestors de TMB i de EMT per l'esforç que estan fent.
Sí. I que no apugin els preus més. I que no apugin més els preus.
Els preus.
Una altra cosa que jo volia afegir és precisament, moltes vegades les persones que van en cadira de rodes i que tenen alguna disminució, poder que siguin les més visibles, però jo he vist de vegades persones que demanen la rampa perquè caminen amb dificultat, no se'ls baixa perquè diuen que això només és per les cadires de rodes. Jo faria un prec a TMB i als conductors De que moltes vegades hi ha persones que, encara que no vagin en cadira de rodes, tenen tantes dificultats per baixar o pujar a l'autobús com qualsevol persona que vagi en cadira de rodes. I això ho poden, i que això no es contempla. Que en cap de les... que he vist l'altre dia, inclús un senyor, un conductor se'n va encara a mi dient: escolta'm, perquè demana vostè la
rampa.
La rampa. Mm. Penso que, home, no, una mica de sensibilitat en aquest aspecte, i suposo que, no, que ningú vol abusar de aquest servei, i que ja que està, que pugui servir i poder, doncs, persones que caminen en dificultat o qualsevol, en qualsevol moment, que qualsevol persona, pues, doncs, tingui una malaltia o una, i que no pugui fer-ho, doncs que tingui també aquest dret.
El que sí que ens haurem d'esperar fins al 2012, no?
Bueno, esperarem.
Bueno, yo lo veo, como dije, imposible, pero si lo hacen, yo...
Encantado.
De todas maneras, a lo que estaba comentando aquí el contertulio de las personas que tienen mucha dificultad, claro, es que dentro del mundo de la discapacidad yo siempre digo que hay dos categorías. Una de las que vamos en silla eléctrica, uh-huh, o en silla manual, y otra de las que tienen dificultad para caminar. Y estos son los grandes olvidados. Uh-huh. Porque a mí me pasa un caso curioso. Yo antes caminaba con mucha dificultad porque mi enfermedad es evolutiva, ¿no? Uh-huh. Y yo no podía con mi cuerpo, tenía que hacer cola como todo ser humano, ¿no? E incluso, como hasta caminaba destartalado, había hasta quien pensaba: mira este tío que va borracho, ¿no? Ahora voy en silla eléctrica, que voy muy cómodo, y me ceden el paso. Y yo digo, para mí, ¿qué hago? O sea, es ahora cuando me ceden el paso, y era antes cuando me lo tenían que ceder, ¿no? Sí, sí. Y con el autobús pasa tres cuartos de lo mismo. Hay personas que tienen mucha dificultad para subir unos escalones, sí, grandísimos, claro, que tiene tal, ¿no? Yo sé que el Instituto de Discapacitados estaba haciendo alguna gestión, porque eso se soluciona muy fácilmente. A personas que tienen una discapacidad pero no van en silla, darle un distintivo, distintivo, enseñárselo al conductor, y el conductor abrirlo. Claro, si se le abre la puerta a cualquier persona que tiene una dificultad, yo entiendo que eso sería algo fuera de... Pero sí que un distintivo a las personas reconocidas con una discapacidad, ese tema se solucionaba.
Doncs sí, intentarem que es resolgui. El que diu és que amb tots els autobusos amb la plataforma baixa inclosa i el 82% de les estacions de metro accessibles, doncs el responsable de TMB el que diu és que, doncs això, que no és estrany que s'aventuri a parlar de referent europeu en la matèria.
Sí, sí. Home, jo voldria dir que hi ha moltes ciutats europees que no estan tots els autobusos adaptats. Sí, sí, que a Barcelona podem estar contents,
sí, sí, sí,
els que tenim alguna dificultat de cadira de rodes i així, podem estar contents de que a Barcelona el 100% dels autobusos estan adaptats. Perquè, ja dic, moltes ciutats europees i de països, diríem, que a vegades ens emmirallem amb ells, no tenen el 100%. Això que quedi clar.
Doncs això, un referent europeu en la matèria.
Barcelona.
Maribel, si vols dir alguna cosa al respecte.
Jo crec que ja està tot dit.
Molt bé. Doncs un altre tema important i que afecta molt a la Trinitat Vella, precisament, és que entitats d'ajuda a drogadictes rebutgen legalitzar la marihuana. A veure, aquí hi ha diferents punts. El punt 1 seria que la societat no està preparada per una legalització de la marihuana. El punt 2, que aquesta mesura podria suposar un cop fort per al narcotràfic, però això no solucionaria aquests problemes. El punt 3, que seria incongruent canviar la llei quan s'està perseguint el tabac amb més força que mai. I el punt 4, que és donar via lliure al cànnabis, incrementaria el consum i, per tant, es dispararien els problemes de milers de persones i els costos sanitaris, no? Doncs només cal recordar que aquí a la Trinitat Vella, doncs, el tema de les drogues és un d'aquells temes que cal agafar amb pinces, perquè més d'una vegada ens hem trobat a la plaça de la Trinitat, doncs, alguna agulla tirada per terra. Doncs no sé com veieu vosaltres el tema de la drogadicció avui en dia. S'hauria de legalitzar la marihuana, no?
Com amb totes les coses, hi ha arguments a favor i en contra. Jo en aquest moment he de confessar que no sabria què dir. O sigui, no tinc suficients elements de judici com per dir legalitzem-ho o no legalitzem-ho. El que sí tinc clar és una de dos. O es legalitza o es posa més policia i s'endureix les penes. Sí. Jo crec que per mi, perquè aquest fenomen de la drogadicció i tots els problemes que tot això comporta, de salut, socials, problemes socials, etc., per fer minvar tota aquesta problemàtica, una de dos, o se soluciona via legalització, perquè d'aquesta manera s'eliminen les màfies i fins i tot es tributa amb l'IVA. Un paquet de marihuana, un 18% d'IVA, pam, i gent de contenta, no? Sí. A veure si m'enteneu, estic fent una mica de caricatura, però és això, no? O es legalitza i tot això anirà bé per la hisenda pública, o si no es legalitza, perquè jo insisteixo que jo encara no ho tinc clar, llavors s'ha de posar més mitjans policials i les penes que es compleixin potser amb més duresa.
Hem de recordar també que hi ha una part de la marihuana que és la que té fins terapèutics, que aquesta no és la que normalment consumeix la gent. Aquesta sí que hauria de ser possible tenir-la a l'abast, perquè n'hi ha molta gent que ho necessita i se pot aprofitar, i ara mateix s'ha d'encanar al mercat negre, per dir-ho d'alguna manera, a comprar-la.
Sí, sí. Sobretot els derivats del cànnabis, que realment s'han vist que ja tenen efectes terapèutics molt assenyats i que realment, o sigui, jo penso que el que s'havia de fer és promoure que precisament aquests derivats fossin totalment legalitzats i que inclús hi hagi dispensació farmacèutica d'aquests elements, que són realment beneficiosos per la salut.
Ara, a mi m'agradaria saber, és a dir, l'arrel d'aquest problema, perdoneu, l'arrel d'aquest problema quin és? És a dir, la pregunta és, què fa que una persona comenci aquesta pendent que acaba de ser un drogadicte del cànnabis o de qualsevol altra droga? És a dir, què fa que una persona comenci aquesta carrera o aquest camí que el durà a la degradació com a persona, perquè
jo penso que ja comença en el fet de que és una cosa prohibida. Tu veus tranquil i és més, o sigui, moltes vegades quan veus a joves liant el porro, precisament, o sigui, sembla com que sigui un repte, a la resta de persones que no fem això, i com que així van com presumint una mica del fet aquest. Jo ho veig així. I després una altra manera és que la sociabilització d'aquest fet, que moltes vegades, oh, mira, aquí toma un porro, no? I això també, o sigui, influeix moltíssim. Després, el que...
És a dir, que prestigia, segons el teu punt de vista.
A veure, és una manera d'encarar-se a la societat, no?
Sí, com una mena... Sí. És com, o sigui, penso que aquí, educativament, s'ha reforçat comportaments totalment negatius. I moltes vegades, o sigui, aquest reforçament de comportaments negatius i de rebuig és el que moltes vegades als joves sembla com que els ensalteix, o sigui, si s'ensalten d'alguna manera.
Yo recuerdo cuando yo pequeño, si uno fumaba, si un crío fumaba, e incluso si tenía bigote, eras más hombre.
Sí.
Uh-huh. Y yo recuerdo, porque a veces los críos cogíamos hasta papel de estraza, aquel papel, y fumábamos ese papel, y nos sentíamos más hombres. E incluso yo me afeitaba sin tener bigote para que así me saliese antes. O sea, quiero decir con esto que es mucho esnovismo lo que hay. A veces pues es normal, se junta un grupo de críos y como fume uno y tú digas, no, yo no fumo, ya te están poniendo, ya eres el garbanzo negro del grupo. Y muchas veces yo creo que esa falta de pues eso, de ser todavía, ¿no? De no tener todavía personalidad, te lleva a que te induzca la otra persona que está. Y por desgracia, pues los valores, estos valores son los que más se ven en esta sociedad, ¿no? Y parece que uno que no va por ese camino, parece que eres el garbanzo negro, ¿no?
Sí.
Y hay que hacer todo lo que hacen los demás, ¿no? Vamos, es por lo que yo pienso que puede llegar a caer en esto y bueno, y en otras cosas, ¿no? Porque también la droga, esto es una droga, pero y un videojuego, y según qué programas, y según qué programas de televisión, y tal, sí, 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 etcétera, 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 ¿no?
Una adicción, sí, sí. Doncs només recordar que cada dijous l'Associació de Veïns d'aquí de la Trinitat Vella organitza doncs, una plantada a la plaça de la Trinitat per manifestar el que és la seva oposició doncs, a legalitzar o la seva oposició a tenir tants drogadictes en el nostre barri. Això cada dijous a les 7 de la tarda l'Associació de Veïns d'aquí de la Trinitat Vella doncs, es planta enmig de la plaça de la Trinitat mostrant la seva oposició a la droga.
Això sí que és una plantada i no el tripartit, eh?
Doncs ens queden pocs minuts, a veure. Tindrem temps? No. Fantàstic. Doncs, per últim, hem de dir que els espanyols assenyalen la dona si s'ha de deixar de treballar pels fills. Alguns valors tradicionals encara prevalen sobre l'interès pecuniari malgrat la duresa de la crisi econòmica. Segons es desprèn de l'últim baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, només un 10,2% dels enquestats consideren que en el cas que un dels membres d'una parella hagi de treballar menys per ocupar-se dels fills, ho hauria de fer el que tingui una feina doncs, més mal remunerada davant del 45,7% que diu que, independentment del que tots dos ingressin, la dona hauria de sacrificar les seves aspiracions laborals i fer-se càrrec de les tasques de la llar. En canvi, doncs, l'1,8% pensa que hauria de fer l'home, mentre que el 20,9% s'inclina perquè sigui l'un o l'altre indistintament doncs, segons la feina que realitza cadascun, no? Això, Francesc, em podem dir alguna cosa al respecte de la dona? A veure, és un tema que porta anys. Eh?
Home, és a dir, segons les dades que has donat, els que prefereixen que sigui la dona...
És el 45%.
El 45%.
Sí.
Que sigui l'home, quan has dit?
El que sigui l'home seria l'1,8%.
Clar, i el que sigui el menys remunerat?
Indistintament seria el 20,9%.
Home, jo crec que aquestes dades apunten al que ja sabem, no? Que vivim encara en una societat masclista que hi primen certs valors, certes maneres d'encarar la vida com a parella i com a família. Jo crec que això...
Aquí la Maribel sí que em pot dir alguna cosa, no?
Home, amb el titular ja que diu els espanyols assenyalen la dona si s'ha de deixar de treballar pels fills. Abans perquè volien treballar i ara perquè treballem. Bueno, crec que ja no, això ja no té ja cap mena d'explicació i bueno, és un corrent que cada vegada pues, bueno, que els homes pues, malauradament encara no acaben d'entendre que la dona pues, té una llibertat pròpia, individual i de vegades pues, bueno, caien
sí.
En això.
Jo penso que realment, o sigui, això s'havia d'englobar en que el sou havia de ser la família. I aleshores, o sigui, veure ben clar com o sigui, es constitueix una família, diríem, hi ha un contracte, havia d'haver-hi com una mena de sou a la família. Vol dir que si sigui l'home, sigui la dona, que entre tots dos i que pugui haver una bona conciliació familiar. Vull dir, que no sigui el dir-ne, bueno, com que ara majoritàriament la dona té puestos laborals més de menys retribució, doncs ara que sigui ella la que renunciï. Penso que havia de ser pues, doncs, com una mena d'estudiar bé la conciliació familiar i dir-ne, bueno, escolta'm, s'han de cuidar, tots dos han de ser responsables. Aleshores, o sigui, conciliar que tots dos hi puguin participar i gaudir, precisament, no, o sigui, perquè ara, o sigui, sembla com que sigui un càstig o una mena de... No, precisament havia de ser la conciliació familiar, i que havia d'anar en l'aspecte aquest de que, clar, ja no és una persona individualment, sinó que és un nucli familiar, i que aquest nucli familiar havia de tenir-ne, no sé, un com subsidis o el que sigui, de tal forma que puguin en un determinat cas dir-ne, bueno, pues, doncs ara que sigui l'home o que sigui
el que passa, que aquesta conciliació familiar és més difícil si tu no tens una conciliació amb la teva empresa i amb la teva feina. Clar, que això en Espanya anem a la cua d'Europa.
Sí, sí, no. Això iba a decir yo ahora, que efectivamente, o sea, yo de todas maneras querría también hacer una observación. Si esta encuesta lo hubiésemos hecho 10 años atrás, yo estoy seguro que en vez del 45% hubieran dicho el 80%, ¿no? O sea, que algo se evoluciona. Y, en fin, me parece muy bien todas estas estadísticas, pero como tú bien decías, que era lo que yo quería decir, hoy en día hablar de estas cosas es una tontería, porque gracias tiene que dar el pobre que tiene trabajo hoy en día. ¿Eh? Porque, claro, hablar de la conciliación y eso es hablar de la panacea, ¿no? O sea, que...
Doncs tindríem molts temes a parlar, però com que no sé, ja se'ns ha acabat el temps, doncs el que podríem fer és dir, perquè això suposo que en parlarem la setmana que ve si tenim més temps, que el 30% dels japonesos a la ciutat pateixen robatoris al metro. Doncs aquest titular el deixem aquí. En parlarem la setmana que ve. Per tant, moltes gràcies, Maribel Rubio, per la teva intervenció. També Joan Francesc Albarracín, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Al Juan José Moro.
Igualmente.
I al Gaudí Sastre també, moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Doncs nosaltres el que fem ara mateix és escoltar una mica de música, farem aquesta petita pausa i tornarem ja per comentar-vos quins són els actes d'agenda d'avui i de demà, perquè déu-n'hi-do els actes d'agenda. Hem de dir que demà se celebra el 30è aniversari de la revista de Sant Andreu, el Sant Andreu de Capapeus. Per tant, demà doncs, nosaltres hi serem allà, al Centre Cívic de Sant Andreu, per saber doncs, més coses d'aquest 30è aniversari i, evidentment, doncs, que també us les aportarem en aquest programa. Ara fem una petita pausa i tornem tot seguit.
Jo vull trobar un racó per viure sense pressa i ser l'ombra del teu cos si et quedes si et quedes amb mi. No et puc donar riquesa, no et puc donar-t'ho tot. Puc ser el teu llarg viatge, puc ser la llum del sol si et quedes si et quedes amb mi.
Quan estiguis cansada, jo et donaré repòs. Quan res no vulguis veure, t'ompliré els ulls de flors. Dia quan despertis, vull estar al teu cantó. Vull tenir les mans buides per prendre el teu amor. Quan se tanquin les portes, jo t'obriré el balcó. Quan creguis que estàs sola, podràs cridar el meu nom si et quedes. Et quedes amb mi. Ser el teu heroi,
Passeja't cada tarda per tot un poble, amb Jordi Garcia.
Doncs déu-n'hi-do la tertúlia, la quantitat de continguts que hem pogut comentar-vos avui. Recordem que la tertúlia la trobareu ja dimecres que ve, o si voleu, doncs aquesta mateixa tarda ja podeu tornar-nos a escoltar en la redifusió que fem d'aquest programa. Molt bé, doncs anem ja, tal com us dèiem fa un moment, a la nostra agenda. Comencem per un acte. Sí.
Taller Cos, Ment i Moviment al Centre Cívic de Sant Andreu.
Doncs el Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran número 111, us ofereix cada dimecres, a partir d'avui, de 5 a 6 de la tarda, un taller de cos, ment i moviment, mitjançant tècniques com el pilates, el ioga, el Feldenkrais, antigimnàstica o altres, com la relaxació i el massatge, aprendrem com funciona la nostra columna, prevenir mals d'esquena i mantenir-la en forma. L'entrada general és de 29 euros.
Taller de billuteria i complements al Centre Cívic de Sant Andreu.
Doncs no ens movem del Centre Cívic del Sant Andreu, al carrer Gran número 111. Us ofereix cada dimecres a partir d'avui, de 7:45 a les 9 del vespre, un taller de billuteria i complements. L'entrada general és de 43,50 euros.
Concert Hot Jam Session amb la Fundació Catalana Jazz Clàssic a la Nau Ivanov.
Doncs la Nau Ivanov de la Fundació Sagrera, al passatge Bufarull número 9. Us ofereix demà dijous, a partir de les 8 del vespre, un concert Hot Jam Session a càrrec de la Fundació Catalana de Jazz Clàssic. L'entrada general és de 5 euros, l'entrada per amics és de 3 euros.
Aula digital, taller, feina a la xarxa, a la Biblioteca del Bon Pastor.
Doncs la Biblioteca del Bon Pastor, al carrer Estadella número 62, us ofereix a partir de demà dijous, de 6 de la tarda a 8 del vespre, dins les activitats de l'aula digital, el taller Feina a la xarxa. Navegació per diversos recursos que els usuaris poden trobar a internet sobre aquesta temàtica. L'entrada és gratuïta, cal inscripció prèvia, i abans d'inscriure't en un curs pots fer un test de nivell a www.biblioteques.fies.cat. També pots reservar ordinador per internet. Cal presentar la fotocòpia del DNI, del NIE i del passaport. I anem a una altra activitat.
L'aventura de llegir. Parlem amb Col·loqui Lucía Ramis. Ens parla de egosurfing.
Doncs la Biblioteca de la Sagrera, Marina Clotet, al carrer del Camp del Ferro número 1-3, us ofereix demà dijous a les 6 de la tarda i dins el cicle L'aventura de llegir, parlem amb el col·loqui amb Lucía Ramis. Ens parla de egosurfing. L'entrada és gratuïta.
Lletra petita, llibres a escena. Conta el llibre secret amb els Planeta 15 a Can Fabra.
Molt bé, doncs ja anem completant la nostra agenda d'activitats d'avui i a comentar-vos que el Centre Cultural Can Fabra del carrer del Segre número 24 us ofereix demà dijous a 6:45 de la tarda i dins el cicle Lletra petita, llibres a escena, el conte el llibre secret a càrrec de Planeta 15. Doncs la Georgina Llapis té una doble vida. De dia és una tranquil·la bibliotecària i de nit es converteix en la agosarada, intrèpida, exploradora G. Llapis Jones, que amb el seu llibre secret intentarà esbrinar els misteris del món dels contes. A partir de 5 anys, l'entrada és gratuïta.
I darrera notícia, 30 aniversari de la revista Sant Andreu de Cap a Peus.
Doncs els nostres companys de la revista Sant Andreu de Cap a Peus celebren aquest mes el seu aniversari, ja porten 30 anys entre nosaltres i hem de dir que realitzarà, per tal de celebrar-ho, una exposició, un número especial i un concert commemoratiu. Vet aquí les activitats previstes. Comencem. L'exposició Sant Andreu de Cap a Peus, 1980-2010, 30 anys, 30 portades. Això serà demà dijous, amb la inauguració al Centre Cívic de Sant Andreu del carrer Gran de Sant Andreu, número 111. La mostra romandrà oberta des del 13 d'octubre, és a dir, a partir d'avui mateix, fins al 17 de novembre del 2010. I també hem de dir-vos que, fent referència al 30è aniversari de la revista Sant Andreu de Cap a Peus, doncs hi ha la presentació del número especial de la revista aquest dissabte a les 8 del vespre a les golfes del Centre Cultural Can Fabra. Això serà a la tercera planta d'aquest centre, del Centre Cultural Can Fabra. I nosaltres, doncs, que ja ens queda poc temps per oferir-vos, per comentar-vos aquí en el nostre programa. Tenim diferents coses a comentar-vos, com per exemple el nostre número de telèfon, el 93-345-6454. Repetim, 93-345-6454, a través del qual doncs, us podeu posar en contacte amb nosaltres si ens voleu fer arribar doncs, qualsevol dubte, queixa, suggeriment o fins i tot doncs, a informar-nos d'algun acte que s'estigui celebrant als diferents barris de Sant Andreu. També tenim informacions, com per exemple tota aquesta informació que us acabem de comentar avui mateix, la podeu trobar a la nostra pàgina web, que és www.rtv-migfm.com. www.rtv-migfm.com. Molt bé. I també tenim d'altres coses, com per exemple que podeu comentar totes aquelles notícies que us semblin d'aquí dels nostres barris a través del Facebook. Al Facebook tenim un grup que és Tot un Poble, o sigui, us agregueu al grup Tot un Poble del Facebook i podeu comentar doncs, totes aquestes notícies que us hem avançat a dia d'avui. I també tenim un blog que és totunpoble.blogspot, repeteixo, totunpoble.blogspot.com i allà doncs, trobareu tots aquests programes que us estem oferint aquests dies a través del 91.6 de la FM o bé a través de la nostra pàgina web. Nosaltres que ja ens queda doncs, pocs minuts per comentar-vos, per estar amb vosaltres, només doncs, això, recordar-vos que aquest programa, el Tot un Poble, doncs, és obert a la vostra participació i que avui han col·laborat la Maribel Rubio, els nostres contertulians, i evidentment doncs, qui s'acomiada ara mateix és en Jordi Garcia, que passeu una molt bona tarda.